Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia a la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha valorat els 2 anys al capdavant de l'àrea, destacant la inversió que està fent l'Ajuntament en el manteniment d'instal·lacions. En una entrevista a Cugat Mèdia, Escamilla ha assegurat que venien d'un mandat anterior sense manteniment en equipaments esportius i que després de 2 anys s'estan posant al dia. Sobre el repartiment d'instal·lacions, la regidora d'Esports ha argumentat que s'ha repetit la mateixa distribució d'horaris de l'any passat per la falta d'informació rebuda per part dels grups. Sobre aquests 2 anys, Escamilla assegura que l'esport de Sant Cugat va molt més enllà dels clubs i que l'Ajuntament ha vetllat perquè el model multiesportiu santcugatenc tingui en compte tota la ciutadania. I Sant Cugat ha proposat instal·lar el passatge de la marxa infantil al costat del rocòdrom i de la comissaria de la policia local, la unitat mòbil de la Policia Nacional, que haurà de prestar el servei de renovació del DNI i el passaport. Aquesta fórmula provisional s'ha plantejat després del tancament de l'antiga oficina fa gairebé un any. Una decisió sorpresa i precipitada, segons ha qualificat l'alcalde Josep Maria Vallès en l'entrevista de mig mandat a Cugat Mèdia. I Càritas Sant Cugat ha tancat el 2024 atenent un total de 1.497 persones en els diferents programes i serveis que ofereixen a la ciutadania. Són un 7,71% menys que l'any anterior, quan se'n van atendre 1.622. Per contra, el nombre de famílies ateses ha pujat a 848. L'any anterior, la xifra va ser de 781. I la plaça d'Octavià serà l'escenari aquest divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre de la primera edició de Vacances de Llibre, una celebració que vol enllaçar al final de curs escolar amb el plaer de la lectura. Les llibreries Paideia, el Pati de Llibres, la Salvatge i el Celler de Llibres s'han unit per oferir, amb el suport de l'Ajuntament, una tarda de parades de llibres, contacontes, espectacles infantils, jocs de taula i signatures d'autors i autores. I aquest dimarts 17 de juny ha fet 2 anys de la presa de possessió del nou govern, després d'haver entrevistat l'alcalde Josep Maria Vallès per fer balanç de la tasca feta i dels objectius pendents. Els grups municipals de Sant Cugat han pogut fer el seu balanç a la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Vivim en una societat que cada vegada és més sedentària. Anem de casa a la feina i tornem a casa amb el pilot automàtic. Moltes persones viuen estressades i amb la sensació de no tenir temps per a res. En el millor dels casos en som conscients, però ens costa agafar les regnes i prendre el control. I també les decisions per canviar aquestes dinàmiques. I per revertir aquesta situació i donar-nos eines per convertir el moviment en un aliat per a la nostra salut, avui ens acompanya la Kate Capó, que és fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià i uroginecologia. Kate, molt bon dia.
Bon dia, Carme, un gust.
És veritat, no?, que ens costa fer aquest primer pas, tot i que som conscients, molts, però fer el primer pas costa.
I tant que sí, perquè és que des de molt petits que estem encaixonats a una taula i una cadira.
Mm. I per què és important moure's per a la nostra salut?
Perquè el cap i a la fi és naturalesa. És a dir, l'ésser humà, venim d'on venim i no és pas un animal sedentari. Això d'estar tantes i tantes hores assegudes, o inclús, ja no assegudes, sinó puc estar dreta però puc quasi ni moure'm o no dedicar el moviment al cos que realment és capaç de fer, no? Segons quines feines tinguis, ja no només són feines assegudes. Algú que està 8-9 hores de peu quasi sense moure's del lloc, també segueix sent sedentarisme igualment, per molt que estigui dret. Llavors, bueno, ens trobem amb això, no? Envers el moviment, que no som conscients del que és natural i del que... Sí, bueno, jo em moc perquè vaig al gimnàs un cop a la setmana o tres cops a la setmana. Sí, però és una hora de 24 que té el dia.
Clar. Efectivament, i en una societat tan sedentària com aquesta, precisament, quina és la importància que tenen aquestes petites pauses que fem per moure's durant el dia? Durant el dia, eh? Mm.
Per mi la importància és quasi que total. Pel fet de que si jo el cos, no, i sempre parlo del cos com si fos algú separat meu, però realment, evidentment, és una part meva. Però jo el cos li he d'ensenyar i li he de mostrar que està viu, que té moviment, que té vida. Si jo estic 3 hores, ja no estic parlant de 8, o 2 hores, perquè no estic asseguda davant l'ordinador i no m'he aixecat de la cadira, aquest cos es queda, no? Com a mòbil, sempre dic, fa com...
S'hi acostuma.
Sí, com si fos una estàtua, es queda aquí. Clar, tot el sistema muscular, tot el meu... la meva capacitat de moure'm es congela. I jo estic viva i el meu cos necessita això. Per què? Pues perquè tot funcioni per dintre. Tu no trobaràs un sistema digestiu que no es mogui, un sistema circulatori amb un cor que ara bateu o ara no, no. Llavors, el moviment està implícit amb la nostra naturalesa i amb la nostra fisiologia. El que passa és que de pell cap a fora sembla que no cal moure's. Que, bueno, que com em mogui una hora al dia, doncs ja fem, no? I res a veure. Res a veure.
Per tant... Quins micromoviments, o sigui, aquells petits moviments podríem fer per combatre els efectes d'aquest sedentarisme o aquest estat d'estar asseguts o drets sense moure'ns?
Doncs els moviments que puguin sortir més naturals, des d'estirar-te una mica, agafar-te les mans cap amunt, inclinar-te a un costat, a l'altre, posar-te de peu... M'assento, m'aixeco de cuclilles... És a dir, això que faries si estessis avorrit a la platja o enmig del camp, que ningú estaria més de mitja hora quiet sense moure's, però nosaltres ens posen un ordinador davant, la ment està distreta, i pots estar 3 hores sense moure't de la mateixa posició. Llavors, clar, són aquests moments que dius, uau, el temps és molt relatiu per això, no? Intenta estar sense moure't mirant-te un punt fixe 15 minuts. No podries, el cos necessita moure's. Si la ment està distreta, no. Però llavors, d'aquí, no?, tot el tema de la meditació i de més, que també s'entrena, però anant al moviment estem fets per moure'ns. I sempre buscarem, no? El cos sempre buscarà aquesta via. El que passa és que si l'entretinc tant que la ment té més pes, doncs clar.
Si parlem de moure el cos... Moltes vegades pensem en esport, no? Però també hi ha d'altres activitats, activitats quotidianes que estan vinculades directament al moviment. No sé, se m'acut, aparquem el cotxe a casa i pugem per l'ascensor, però tenim escales.
Exacte.
Per exemple.
És a dir, sempre, d'una manera o l'altra, la societat ens ha portat a la llei del mínim esforç. No? Totes les facilitats, vamos, que et pots imaginar, totes les tenim. Però com més facilitats tenim, més desnaturalitzades estem. No? Al final, més desconnectades d'aquest moviment, de la nostra capacitat de sentir-nos vives. Sempre dic el mateix, no? La sensació de després de fer esport ja no només és perquè hi ha, evidentment, no? Un còctel hormonal que et fa sentir pues, superbé, però hi ha alguna cosa més enllà. No? Al final, estàs donant al cos el que necessita, el que vol, aquesta vida. Llavors, per molta hormona que estigui per dins, que això faci que tu, pues, a nivell de salut fisiològica, superguai, a nivell energètic, i amb això no cal anar-me'n al mundo hierbas que dic jo, sinó et sents bé, connectes molt millor pues, amb la gent, estàs de més bon humor, no? Llavors, a partir d'aquí, tot és un. És a dir, si jo estic més activa, estic més viva, la meva actitud... anirà al compàs, la meva mentalitat, doncs, també. Llavors, què puc fer del dia a dia? Doncs, el que tu has dit, no? L'ascensor aquest, doncs, ens mata. El diferent és que vagi carregada amb la compra, vale, doncs el puc utilitzar. Però el mateix, agafo el cotxe, per què? Per anar al gimnàs, no?
Clar, sí, és aquesta trampa
clar,
que fem.
Calcula el temps. Diferent és que tinguis el gimnàs a un altre lloc perquè és una cosa específica, el que sigui. Però agafa una bici, que també et vas movent, o directament vés caminant i calcula que tens un quart d'hora menys per fer exercici, però perquè aquest quart d'hora ja està caminant. I així ja acostumes al cos. És dir-li al dia a dia, vale, doncs ara em moc, ara estic treballant però em puc aixecar i puc activar-me. Necessitem activació constant, perquè si no, doncs ens adormim.
Mm. Estem parlant de la part més física, però si ens fixem en la part més mental, hi ha algun tipus de moviment especialment recomanat per reduir l'estrès o per millorar el nostre estat emocional?
La respiració.
La respiració.
La respiració. És a dir, la respiració en si, evidentment, ja és un moviment. I jo puc aprofundir moltíssim en un exercici respiratori senzillíssim de inhalo, expandeixo costelles, exhalo i deixo que aquestes costelles, mica en mica, retornin al seu lloc. Les costelles es mouen 360 graus, cap endavant, cap endarrere i cap als costats. Llavors, que tu puguis estar inclús asseguda, una cadira ben dreta, no?, amb l'esquena el més recta que puguis, i et concentris en aquesta respiració, i estàs prestant atenció a l'única activitat que fas 24 hores al dia. I que et dona, no?, aquest oxigen, la vida al cos. Al final la medicina es basa en nutrir-te a través de l'oxigen i d'aquí tots els nutrients i tot el que el cos doncs necessita per fer els seus processos. Però la respiració, a vegades ja, amb el simple fet de parar-te a respirar, ja estàs guanyant molt més en salut, i de fet cada cop hi ha més estudis que demostren això. Que parar-te 5-7 minuts a fer respiració et dona uns beneficis que contrarresten mitja jornada laboral d'estar sentada a una cadira. En 7 minuts de respiració.
Respirar,
Respira, conscientment.
Tan bàsic com això.
Correcte.
Se m'estava passant pel cap una altra idea que pregunto si és possible, uh-huh, que també ens beneficiï. Uh-huh. Què és el badar?
Uh-huh.
Badar. O sigui, la respiració és veritat que és doncs una necessitat vital i que fent aquesta respiració conscient ens pot ajudar, però en un moment de sobrecàrrega estressant, emocional, aquell badar de quedar-se amb la mirada fixada, uh-huh, en un punt que dius, estàs pillat, que t'has, uh-huh, quedat allà, aquell, uh-huh, moment, aquella estona, uh-huh, de repòs i de descans.
Uh-huh. Sí, això és una estratègia també, no? Al cap i a la fi, si és que el cos és molt savi. Doncs hi ha un moment que diu, buah, necessito...
És una desconnexió.
Exacte. I em quedo aquí, poder... No sóc conscient, evidentment, la ment no para, però la consciència deixa de tenir tanta... com a tanta visibilitat.
Passa en un segon pla, no?
Exacte. Llavors et quedes purament al cos, sense molts cops ni siquiera adonar-te'n de què és el cos. No? Això, si vols, un dia parlem dels passos del ioga, que precisament els últims passos per aconseguir doncs, aquest samadhi, que seria com la il·luminació, van precisament d'això, de poder controlar aquestes pertorbacions de la ment i quedar-te en tu i ja.
Mm. Quins errors comuns es cometen, uh-huh, quan es fa exercici i com, uh-huh, es poden evitar per no perjudicar la salut?
Uh-huh. Doncs, si estem parlant d'un exercici físic, sembla mentida, però tornem a lo mateix, la respiració. És una de les coses que fa que et puguis fatigar moltíssim més, que et pugui costar recuperar-te. No som conscients, quan fem exercici, d'una respiració eficient pel nostre cos. Ja sigui perquè estic aixecant peses, o perquè estic anant a córrer, o perquè estic jugant a pàdel, és igual. Sí, si jo pogués ser conscient d'aquesta respiració, que això s'entrena, jo ho puc fer de manera conscient, voluntària, per crear aquest automatisme i que surti de manera ja involuntària, doncs si fóssim més conscients, si algú ens ensenyés, no?, més enllà de tot el que, bueno, el sistema intenta inculcar-nos, doncs hauríem guanyat moltíssim en salut. Llavors, per mi, els errors són aquests. No estar conscient de la respiració i creure el que hem dit abans, que perquè faci una hora al dia de gimnàs, doncs, a tope, després no faig ni 8.000, 10.000 passos al dia, després agafo l'ascensor per absolutament tot, el cotxe, si puc estar al sofà 2 hores, millor que no pas una. Llavors, per mi, els errors són aquests. Després ja, segons quina activitat féssim, doncs, ja hi hauria errors més concrets, no?
Mm. Però... Tenim molt clar que no tothom és igual i, per tant, és important adaptar el moviment i el tipus d'exercicis a les característiques de cadascú. Quins exercicis recomanaries a una persona que vol començar a moure's una mica més, de l'habitual, però no sap per on començar?
Doncs aquí diria dues coses molt importants. Una, que intenti, no?, ser conscient de l'activitat i no exercici. Activitat és el que tu et mous, exercici és l'activitat determinada. O sigui, l'esport en si, diguéssim. Doncs l'activitat física que tens al teu dia a dia, per exemple això, no? Com que ets conscient de si agafes ascensor o escala, si agafes el cotxe realment per motius de molta distància o no, si et pots estalviar, doncs, no sé, això, agafar algun tipus de transport i anar a peu, o en lloc d'anar a comprar per internet vas tu a comprar a una, no?, a la tenda, per exemple, no? O el mateix amb recollir menjar. Llavors, que et miris tu realment en què pots incrementar aquesta activitat, i després, envers l'exercici físic, el que és l'esport en si, doncs és molt important que vulguis escollir un esport que a tu t'agradi. Ja sigui, doncs, si és aixecar pes, aixecar pes. Però si no t'agrada anar al gimnàs, no t'intentis ficar al gimnàs, perquè per començar serà molt difícil si no estàs acostumada a moure't. Llavors, busca allò que realment a tu t'agradi i puguis trobar un incentiu per fer-ho, i, evidentment, l'ajuda del professional, que en aquest cas ja sigui entrenadora, fisio, el que necessitis, no? Però que et guiïn, perquè vulguis o no, això sempre t'ajudarà a tirar una mica del carro.
I els exercicis han de ser intensos per tenir benefici, o també poden ser de més baixa intensitat, més tranquil·lets?
Clar, per mi has de començar des de baix. Llavors, si no estàs acostumada a fer esport o vols començar a donar-li una mica d'intensitat, clar, no pots començar ara a fer entrenos, m'invento, de sèries d'esprints a atletisme, sí? Perquè et fatigaràs, sentiràs, el cos no et tirarà, llavors ho tindràs tot en contra. Per lo que sí que et diria, començar a poc, no comencis a fer-ho cada dia, perquè és molt golot. Si estic supermotivada, cada dia vaig al gimnàs. No, és millor que hi vagis dos dies i et quedis amb les ganes d'anar-hi un tercer, i el mes següent, que hi hagis agafat aquest hàbit de dos dies, afegeix un tercer. Però que tinguis ganes sempre de voler una mica més, i tu mateixa et puguis frenar per tal de que aquesta motivació es converteixi en hàbit. I quan tinguis l'hàbit, després podem tirar d'intensitat, disciplina, constància, bla, bla, bla.
Dins del teu camp, de la teva especialitat, la fisioteràpia uroginecològica, quins moviments i quins exercicis especialment són beneficiosos per a la salut del sòl pelvià?
Doncs jo, sobretot, el que practico, tant amb les alumnes com amb pacients si venen amb alguna disfunció, és pilates i reeducació postural, no? Al cap i a la fi, juntament amb el ioga, però per mi el ioga és més una filosofia, per molt que a les classes es faci les asanas, que són la pràctica guiada de postures. Però sobretot el que busquem és això, a nivell de sòl pelvià, que es pugui entrenar una bona postura, consciència corporal, amb aquesta respiració conscient, no? Ensenyar a la pacient o a l'alumne com poder ser el més eficient possible la respiració, inclús gimnàsia hipopressiva també, no? Incloure allà els hipopressius. I després, per altra banda, pilates, que seria més, doncs, des d'aquesta consciència postural i des d'aquesta propiocepció del cos, la consciència del propi cos, doncs fer un exercici físic com és de força de pilates, per molt que no necessitem aixecar pes ni barres ni de més, però són exercicis molt, molt enfocats a concentrar-te, a com s'està movent la teva cama, el teu braç, la respiració. Llavors, sobretot a nivell de sòl pelvià, també perquè en part és el meu mètode, no?, i és el que veig que any rere any, doncs, funciona cada vegada més, és això, és mesclar una mica, doncs, aquests conceptes de, per mi, el ioga, doncs, aquesta filosofia integrativa, no?, holística, com el que fem a Sivana, d'integrar a la persona com un tot, per poder una calma, tant a nivell físic, mental, emocional, energètic, dins d'això. Pilates, la part una mica més física, amb hipopressius i demés, i després sí que podem afeinar una mica més amb el ioga per totes aquestes distraccions mentals que parlàvem abans.
Anem al terreny més quotidià. Quin tipus d'exercicis podríem incorporar no? També dins del mateix àmbit, en comptes d'una sessió de les que ens comentaves. En la nostra activitat diària, quin tipus d'exercicis ens podrien ajudar precisament per al sòl pelvià?
Doncs bé, a nivell de sòl pelvià et diré, poder respirar, com hem dictat abans, a nivell de costelles per treure tota la pressió, que si, per exemple, respiro inflant la panxa, se'n va cap a baix i és superperjudicial pel sòl pelvià. Que quan tu hagis de fer algun esforç puguis fer amb exhalació, traient l'aire, per tal de que en lloc de fer-te i flexionar-te cap endavant, intentant, no?, que em quedo amb apnea per aixecar un pes, doncs que jo el pugui aixecar amb l'esquena recta i exhalant l'aire, i això ja és un exercici en si, i imaginar-te que tens un fil, que ets una titella i que et tiren cap amunt, i que tu la teva activitat, el teu dia a dia, la puguis fer des d'una posició erguida, no?, erecta, tirant l'esquena. No cal, treure pit com si fóssim un pollastre, no estic parlant d'això, sinó poder-te quedar recte. Això, que no sembla res, ja és un exercici en si de consciència molt, molt potent. Per tal de, si jo acostumo a tirar espatlles endarrere, a anar amb la meva postura ben marcada, després serà molt més fàcil que si jo he de fer un esforç, he de fer qualsevol acció que el meu sòl pelvià pugui veure's afectat, doncs no s'hi vegi tant perquè aquestes pressions d'abdomen ja estan compensades.
Acabem amb alguns consells per a aquelles persones que passen moltes hores assegudes, una jornada laboral, per exemple.
Doncs mira...
Assegudes o dretes, no?, com deies abans.
Sí, exacte. Més aviat, això, no?, sense activitat, sense moure's. Doncs et diria que cada 45 minuts et posés una alarma, un petit timbre, i que ja t'inciti a aixecar-te de la cadira si és que estàs asseguda, o a fer 4 estiraments d'aquests que et puguis imaginar, d'igual els de pel·lícula, cap a un costat, cap a l'altre, giro, tal. És igual, tu dona moviment, dona vida al cos, però això de manera regular, perquè aquest entengui que, estem actius, que no que em quedo com una estàtua, no? I respira. Pren-te uns segons per respirar i per realment ser conscient de que l'únic que has de fer és l'aire entra, expandeixo costelles. L'aire surt, costelles es relaxen. Punt, no hi ha res més a fer. I de veritat, sembla molt senzill, però és que a vegades volem que sigui apoteòsic i no va tan...
L'èxtasi.
Exacte, és respira, observa i veuràs.
Doncs escolta, ho posarem en pràctica. De fet, de tant en tant t'he de dir que això ho practiquem aquí, a l'estudi. Uns estiraments, més que res perquè algú ens avisa, no?, que portem massa estona asseguts.
Que bé.
Però bé, ho posarem en pràctica més sovint. Kate Capó, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Carla.
I que vagi molt bé l'estiu.
Igualment, un plaer.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinsky Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat.
Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Sant Cugat ja ha començat a omplir les places i carrers de concerts amb motiu del Dia de la Música, una celebració que, tot i commemorar-se oficialment el 21 de juny, la ciutat avança aquest dijous, tot i que ja s'han celebrat algunes activitats prèvies. Per conèixer tots els detalls d'aquesta festa musical, avui ens acompanyen el Faves Comptades, l'Alba Jué, responsable de la programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents, i la Cristina Campmany, que és tècnica de cultura. Amb elles descobrirem com s'ha organitzat aquesta edició, quines novetats trobarem als escenaris i com es viurà la música al carrer. Alba, Cristina, benvingudes de nou.
Igualment, moltes gràcies.
Què bon dia. Tal? Com porteu la feina? Últims detalls, retocs...
Ara mateix...
A tope, no?
Sí, sí, estem repassant que tot el material assigna als escenaris per poder arrencar aquesta tarda, que els 7 escenaris que tenim programats estiguin a punt per als músics i que el públic en pugui gaudir moltíssim.
Alba, com s'organitza una jornada com aquesta?
Jo, mira, crec que per això hi ha la Cristina, que és fantàstica i meravellosa explicant precisament com s'organitza el Dia de la Música.
No. El Dia de la Música l'organitza la taula d'Arts Escèniques Música, que forma part del Consell de Cultura i està configurada per, crec, 22 entitats i escoles de música. És una taula molt heterogènia, perquè hi ha des d'òpera fins a batucades... És molt heterogènia. Hi ha 6 escoles de música que realment són les que posen... les que tiren una mica més endavant la celebració i l'organització. el dia de la música, el programa, i el programa La Taula de Música, concretament una petita comissió que està liderada per una persona que és el que acaba aglutinant-ho tot, que és el que es coordina amb mi per tal de que tot estigui a punt.
Una de les novetats d'enguany ha sigut que s'han anat escalfant motors amb música al carrer des de dilluns, amb diferents tastets musicals, no?
Sí.
Com ha anat?
Aquest any, per tal de descongestionar una mica les programacions en els escenaris del mateix dia de la música, i per tal de que Sant Cugat visqués més la música al carrer, que és el que es tracta el dia de la música, que és portar la música al carrer, treure-la d'auditoris, de les escoles de música, i que els ciutadans se la topin. La mateixa taula va proposar de fer aquests tastets previs i se n'han fet des de dilluns fins a dimecres, sobretot el que és la plaça dels Quatre Cantons. I també ahir n'hi va haver-hi una altra, així més cambrístic, a les arcades del carrer Major. I han funcionat molt bé, perquè com que es fan en hores que la ciutadania passeja moltíssim a les tardes, que es fan plegues de l'escola, de la feina, perquè es fan gelat, compres, doncs s'ho han trobat. I realment ha funcionat bé. Aviam si l'any que ve podem portar encara una mica més.
Clar, tot és anar
treballant, no?
Sí, i anar provant.
Mm-hmm. Ah, no, i també es va fer una batucada.
Una batucada. I les batucades, que estan tan de moda,
moltíssim.
Les batucades, sí, com sí. Funcionen de bé, no?
Sí.
Sí. Sí. Tenim bastants grups, o sigui que...
Sí, sí, sí. I molts de les escoles.
Sí.
No?
També, també.
Parlem de la programació que inclou concerts, dèiem, en 7 escenaris que estan repartits pel centre de la ciutat. Com s'ha pensat la distribució dels espais i què podrà trobar el públic a cada lloc?
Mira, els espais els distribuïm. Hi ha una cosa que pot semblar una mica estranya, però han de tenir espais que tinguin ombra, tant pels músics com pel públic, perquè amb aquestes temperatures que fan, estar a la tarda a la Solana és inviable. I llavors, el que també es busca és que estiguin al centre de la ciutat, a l'eix de vianants, que la gent hi pugui anar voltant. Ara vull escoltar això, ara pugui escoltar això. I també es distribueixen els grups dintre els escenaris segons el tipus de formació. Jo que sé, grans orquestres i bandes se solen posar junts perquè necessiten un equipament tècnic semblant, i les corals i algun grup de gospel es sol posar junt perquè també el que necessiten per sonoritzar-se són coses similars. Aquest any la novetat que tenim és que hem traslladat l'escenari que tradicionalment es muntava a la plaça Octavià, l'hem traslladat a la plaça de la Vila per no coincidir amb les activitats del Corpus que fa l'Església. Que l'església aquesta que avui, aquest dia, pues, fa l'ou com balla, treu els gegants, sonoritza les misses fora del monestir, i tenia orquestres i bandes a la vegada, doncs no ens anava massa bé. I a la plaça de la Vila pues, hem programat teatre musical, bandes i orquestres, a partir de les 7 de la tarda. La plaça Barcelona és on hem programat combos de música moderna, a partir de les 6. La plaça Magí Bartralot és una plaça que agrada molt a la taula per fer les formacions de corda, a capella, sense sonoritzar. És una plaça que té
petita,
és un brívoles fresca.
Sí, és fantàstica.
I pues, té molt èxit aquesta plaça, també. I aquest any pues, tindrem una orquestra de corda bastant gran de l'Escola de Música, la Dilatant, i grups de nens més petitons. A la plaça Sant Pere, des de l'any passat, és l'espai que tenim designat per les corals i per l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que sempre sol cloure la jornada allà amb un ball de gralles i d'acordions. I després tenim també la plaça Victòria dels Àngels, que l'Escola de Música treu un dels seus pianos de cua al carrer, com si diguéssim, el treu a la mateixa plaça i el deixa obert perquè qualsevol persona el pugui anar a tocar. O sigui, qualsevol persona que sàpiga tocar el piano hi podrà anar una mica...
Els que no, que s'abstinguin.
Home, perquè si no, un piano de cua fa una mica de por. I per acabar, a la plaça del Coll, que hi ha hagut un canvi d'última hora, hi haurà la programació dels tribucs, no?
Sí, correcte.
Del casal de Torreblanca, que en sap una mica més l'Alba que jo. Això.
Sí, perquè ara us anava a dir, passem a la PUA, a l'oficina musical, que també s'ha sumat a la celebració del Dia de la Música, i ha programat una mostra dels grups d'alumnes dels tribucs a la porxada de la Casa de Cultura. O s'ha canviat?
Hem canviat perquè, bueno... També hi havia una qüestió de so, d'espai, en aquest cas de coincidència amb d'altres activitats, i els tribucs s'han traslladat a la plaça del Coll a les 6 de la tarda igualment.
Val. I en què consisteix això?
Mira, els tribucs són uns grups de música moderna que funcionen al casal de Torreblanca, que ara mateix Estan sota la batuta del Sergi Carús i del Jaume Saltó. Fan repertoris de música moderna molt variats i ara mateix hi ha 4 grups funcionant, un de blues i 3 de rock. D'aquests 3 de rock, un és nou i avui no participarà al Dia de la Música, i els altres s'han preparat, es preparen temes trimestralment, no? Jo és el, si us apropeu a la plaça del Coll, podreu veure 3 d'aquests grups, que són el de blues i dues de les formacions de rock. Llavors, en principi, els Tribucs van néixer com una aposta formativa dins del programa de cursos i tallers dels centres culturals, que porta ja, no? Si no m'equivoco, fa 5 anys que estan funcionant aquests grups. Llavors, la gent s'apunta dins del programa de cursos i tallers, s'apunten trimestralment en les formacions, aquestes que hi ha dels Tribucs, i assagen, doncs, durant tot el trimestre, que de fet acabes fent un any sencer, no? Funcionen els 3 trimestres. I la veritat és que estan funcionant superbé, hi ha gent que ha continuat durant els 5 anys, de manera que s'estableixen, no? Com ja quasi en format grup i formació com a tal. Per part nostra té una cosa a valorar molt positiva, que és que hi ha gent amb diferents nivells a tots els grups, és a dir, tu et pots apuntar el de rock 1 i igual hi ha algú que sap tocar molt bé la bateria però algú que el baix no el toca tan bé, i sempre, bueno, la gràcia de tenir professors que adapten cada un dels temes també una mica als nivells dels participants.
Està quedant un dijous que és una festassa, eh?
Sí.
Animem moltíssim a la gent a que surti a passejar i que es trobi amb la música i que
la gaudeixi.
Mira, ara que parlem de la ciutadania, com valoreu la participació que fa la ciutadania en un dia com aquest i també la implicació de les entitats musicals de Sant Cugat en aquesta celebració?
Jo trobo que estan molt implicades i participen aquest any 6 escoles de música i no sé, bueno, m'ho vaig apuntar i ara no ho estic trobant.
Que busques les escoles.
Sí, 6 escoles de música amb les seves diferents seccions.
Sí.
Després algunes entitats com Carabassà, com el Cor de Gospel Sant Cugat, com... que ara no ho tinc imprimit, però sí, s'hi volquen moltíssim. A més, porten treballant-ho des de fa temps, eh? Mm-hmm. Aquest any, com a novetat, qui volia participar tenia una mena de formulari on podia dir, volem participar al Dia de la Música, data preferent, lloc preferent, tal, i així han anat configurant la programació, una mica com fem amb la Festa Major, han agafat aquest format, i els ha funcionat molt bé.
I jo crec que, no, precisament la gràcia que té el Dia de la Música és que any rere any hi ha gent que ja surt a trobar-se-la, no? I gent a qui li sorprèn, no? Pel carrer, llavors jo crec que realment és molt vivencial, no? I crec que ho agraïm totes, que així sigui.
Sí. És com un preàmbul de la Festa Major, no? Sí. És un escalfem motors.
És un escalfem motors.
És un escalfem motors, sí.
Ai, ens hem oblidat que també hi ha un escenari al Celler Modernista.
Oh, fantàstic.
Amb grups de guitarres no elèctriques, acústiques.
Quin gust, eh?
Sí.
Dia de la Música. Sí. Alba, aquest any la xarxa de centres culturals polivalents celebra el seu 15è aniversari.
Sí.
Com valoreu aquests 15 anys de trajectòria? Quin paper ha tingut en la vida cultural de Sant Cugat?
Nosaltres, la veritat és que, o sigui, creiem que l'evolució que s'ha fet dins del projecte que hi ha de cultura de proximitat, en aquest cas amb la xarxa, ha sigut meravellós, no? Vull dir, crec que s'ha crescut ja no només a nivell de públics que puguin gaudir-ho, sinó també a nivell de propostes, de varietat, d'aprendre cada vegada i, no? I anar incorporant i modificant i cada vegada teixint, no? Quelcom que fos com més aglutinador, per dir-ho així. I en aquest sentit, n'estem contentíssimes. No? I quan et pares a mirar i fas retrospectiva aquests 15 anys i analitzes una mica tot, penses, uau, realment...
Està molt bé, no?, fer, analitzar tota aquesta trajectòria. Però, clar, no ens podem quedar aquí. Sempre hem de pensar una mica més enllà, amb nous objectius, no?, amb plantejaments a curt, llarg termini. Què teniu en l'horitzó, ara mateix?
Bé, de fet, estem una miqueta ara plantejant-nos, no?, de cara als següents anys, què entomem i com ho entomem. Però sí que una de les coses que hi ha és que... Tot això canvia any rere any, és a dir, no anem tant com a llarg termini,
així
sinó...
Així no us avorriu.
No, i perquè realment, com que no, és una qüestió comunitària, no? Les coses t'arriben constantment i la transformació l'has de fer quasi constantment, no? I les incorporacions, i el deixar anar, i el tornar a agafar, i el... No, són coses que hem de fer quasi de semestre en semestre.
I escolta una cosa, Alba, esteu treballant en la programació de la temporada que ve?
I tant, ja. Estem treballant i ja quasi tancada del tot.
Què dius?
Sí, perquè penseu que, clar, nosaltres ara, no?, arriba Festa Major, queda un mes de juliol, on sí, pretenem tenir-ho tot engegat al setembre, ja quasi és per polir serrells i ho hem de tenir tot fet. De manera que sí, normalment ja abans de Festa Major procurem tenir la programació.
I podem avançar un carmelet per quan tornem de vacances?
Enllestideta.
Vinga, a veure.
No, sí que dic que el que trobareu en aquesta propera programació continuaran havent-hi, no?, bueno, l'aposta per les arts escèniques, el recolzament a les companyies amateurs locals, els familiars, les conferències del Xalet Negre...
Però tot això ja ho sabem.
Totes aquestes coses les continuarem trobant.
No.
Sí, no.
Un carmelet, a veure, què tenim, per
exemple? Hi ha coses. Aviam. Carmelets, jo crec, i no te'ls detallaré per això, però crec que les propostes que hem fet aquesta vegada, per exemple, a la Sala Claver, algunes que venen de residències, d'altres que s'han preestrenat, són molt interessants i, per tant, no les deixaria perdre. I a nivell de familiars hi ha dues propostes molt fantàstiques. Una d'elles és Alma, que és un espectacle preciós, és un viatge poètic fantàstic i meravellós, que la farem al Teatre de Mirasol, és a partir dels 2 anys. I tindrem màgia, també, que aquesta no us la desvetllarem, però tindrem màgia.
Màgia de prop.
Tindrem màgia de prop, sí.
Molt bé.
Amb un espectacle fantàstic, també.
Doncs esperarem i, mentrestant, doncs, gaudirem de l'estiu, de les vacances i arribarem amb forces i energies renovades per afrontar i gaudir del nou curs i les noves propostes.
I tant.
Alba Jué, Cristina Campmany, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que gaudiu del Dia de la Música.
I tant. Ho farem.
Que vagi molt bé.
Merci.
Adéu-siau.
Adéu.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Club Helsinki Sant Cugat.
el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Avui és un gran dia, és el dia de la música i ho celebrem escoltant Wolfgang Amadeus Mozart, en concret el concert per a clarinet i l'adagio de Jan Bremer, un gran clarinetista anglès interpretant meravellosament la partitura d'un gran geni de la música. Ja ho sabeu, els dijous a aquesta hora toca parlar de música, avui ho fem acompanyats de la Clara Font, professora de clarinet a l'Escola Conservatori Sant Cugat, i també la professora Clara del Ruste, amb qui ens fem l'última secció de la temporada, en definitiva acompanyades de dues clares en acció. Com no puc dir Clara Seques, Clara del Ruste, que descobrim avui del clarinet.
Bé, és que ens parlarà la Clara Font, que amb la seva trajectòria com a músic i professora té molt a comunicar, per tant, no és el meu registre, però, sobretot, també a la secció d'avui parlarem d'aquests grans moments de final de curs, no? El moment de graduació i també dels Premis d'Honor. Bé, però he triat, així per començar, sí, la marxa triomfal de l'òpera d'Aida de Verdi, sisplau.
Vinga. Clara Font, tots i totes sabem que arriba a aquest moment de final d'estudis i aquesta música simbolitza alguna cosa o...?
Bueno, és un triomf, és arribar al final d'un recorregut bastant llarg que tenen els alumnes i els alumnes de grau professional i els alumnes d'escola de música que tenen recorreguts diferents. Llavors, tant uns com altres porten una trajectòria. Mira, els de grau professional són 6 cursos de grau professional, 4 cursos de bàsic, i llavors ja s'hi han fet iniciació i sensibilització. Ens anem a 12, 14 anys que poden haver estat alumnes de l'Escola de Música Conservatori. I, bueno, és un...
Que menys, no?, que celebrar-ho amb la marxa triomfal.
Exacte.
Després de tot aquest esforç. Sí.
Exacte, exacte.
Mare meva. I la, sí. la Clara del Roster deia, és que per aquí han passat tots, no?
Sí, sí, és que, escolta'm, tots els professors han passat per aquestes etapes, tots han estudiat tot això, els professors que tenim a l'Escola de Música, al Conservatori, tots. Clara Font, una d'elles, estupenda. I, a més, ella forma part de la comissió que prepara tots aquests actes de graduació i de premis d'honor.
Que ens per expliqui, això, que ens expliqui a veure en què consisteix.
Això. Exactament. Sí. Això que et deia, són aquests alumnes que han finalitzat tots els estudis, es diu que es graduen perquè han acabat totes les assignatures del currículum, en aquest cas del currículum de grau professional, o bé d'escola de música, del pla d'estudis avançat, que també doncs, té unes assignatures que, bueno, que són 4 anys després del bàsic. I fem un acte per acomiadar-los i per donar-los el seu diploma de graduació.
I com s'estructura aquest acte? A veure, en què consisteix?
Aquest acte és un petit concert de tots els alumnes que han desitjat participar-hi, dels que han acabat el grau professional, i després concert de 40-45 minuts, i després ja es procedeix doncs, a cada tutor donar el diploma al seu graduat.
Un per un.
Un per un.
Un per un.
Amb un bon aplaudiment.
Fulanito de no sé
Fulanito,
què.
Fulanito, sí.
Aplaudiment i diploma, sí. No?
I et pots imaginar que tots els estudiants estan ara preparant què tocaran aquest dia, per tant, porten dies amb aquesta calor, però bé, fent això, per això es fa bé, hi haurà Sant Joan entremig, però bé, seguiran, diguéssim, concentrats, esperem, i és un acte doncs, també amb el director de l'escola i del Conservatori Sant Cugat, amb el Roger Roca. Per tant, és un moment solemne, oi que sí? Digues.
I sí. Això que et deia d'un per un,
sí.
És a dir, pensa que, a diferència dels estudis de règim general, aquí cada estudiant fa una especialitat instrumental i ha tingut molts anys un professor, que a vegades és un i després canvia, però hi ha una relació molt directa. Llavors, el tutor aquest dia, doncs, vull dir que és el mateix que en un règim general, però penso que hi ha una relació molt més estreta i són molts anys de tenir. Jo, per exemple, cada professora de clarinet només sóc jo. Clar, hi ha alumnes que
tots els
he tingut...
Tots passen per les seves mans.
Que els he tingut, això que et deia, 10-12 anys...
Sí, sí.
Des de petits, que tenien 6 anys, fins ara que en tenen 18. I, home, i és realment una vivència molt intensa de veure doncs, d'un nen a un, ja un, sí. Un homenet.
Sí, més, exacte. Una etapa en la qual veus una transformació. I digue'ns el dia, hora i què passa.
Exacte.
A veure.
Això serà
sí.
Dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda. Val? I amb el format que hem comentat ja ara. Mm.
A l'Aula Magna, i tothom és benvingut. Per tant...
Sí, el públic en general podria venir a
sí,
veure com va aquesta...
Ens limita l'aforament de l'Aula Magna,
sí.
I d'alguna manera sí que, si hi hagués algun problema d'aforament, es donaria preferència als familiars dels graduats, però normalment no hi ha hagut conflicte, mm-hmm. Hi hem cabut tots.
4 detallets sobre el tema. Quants alumnes es graduen?
Mira, de grau professional se'n graduen 11, és a dir, hi ha 11 persones que acaben els seus estudis, però d'aquests 11, una, que és la Luna López, té una doble especialitat. Llavors, són 10 persones, però 11 expedients que acaben.
Uh-huh. I què els espera, aquests graduats, després d'això?
Bé, hi ha graduats que sí que volen continuar els seus estudis musicals, al superior... i han fet les proves d'accés, que ja s'han acabat, ja saben com els hi han anat, si poden anar a l'ESMUC o al Liceu, i d'altres doncs, que estan ja fent altres estudis universitaris i d'altres que iniciaran altres estudis universitaris.
Perquè... O sigui, és una carrera, és una cursa d'estudis i més estudis, no?, a la música, és un no parar.
Sí, bé, sí. Ara, quan acaben aquí el conservatori, aquest conservatori professional... poden iniciar el que seria la universitat, els estudis superiors. Llavors, ara, qui vol,
És aquest.
Ha de continuar per aquí.
És aquest moment.
Jo confio i confiem que aquest bagatge, aquest aprenentatge tots aquests anys, quedi allà com a pòsit i facin el que facin en un futur, estudiant una altra carrera. Després, pam, ho tornin a agafar, no? O tornin a desenvolupar, doncs, formant part d'una orquestra, vinga, participant en alguna altra iniciativa. Això seria l'ideal. Altres es volen dedicar a nivell professional, doncs endavant, no?
També,
els estudis més així també. Però aquest pòsit, no?, que serveixi ja, primer de tot, perquè estructura molt bé les persones, estructura molt bé també les qüestions emocionals, corporals, crec que és tot un conjunt de... I quan parlem de la música, parlem del cervell també, amb totes les seves forces i dimensions. Això és molt important. I arribat a aquest punt, si et sembla...
Sí, hem de tornar a escoltar música, no?
Sí, perquè aquí tenim una música molt maca que estarà dividida en tres moments, perquè aquests moviments, la Clara Font va tocar aquesta música, que ara escoltarem, i la va tocar en dues ocasions com a solista, que sí?
Sí.
I tenim seleccionant tres moments.
Vinga, anem amb el primer.
Fantàstic. Fins aquí...
Jo me la imaginava que no tocava el clarinet a l'estudi, però els moviments... És com si ho estigués acompanyant. Sí.
I ella, quan toca, també t'he de dir que és molt expressiva corporalment, per tant, té molt de moviment. Hi han coses gravades a YouTube que també la veurem allà, pim-pam. I després tenim un altre moment. A veure, un altre moment... Molt bé, i tenim un tercer, que et sembla?
Sí.
Perquè també escoltarem. Estem intentant descobrir-ho el clarinet, amb tot això. L'escolteu, oi?
Sí. Aquest... A veure, espera, Clara, que no et sentim.
No, dic que a mi m'encanta aquesta música.
Sí.
La vaig tocar dues vegades de solista. Aquí està escrita per clarinet i corno di bassetto, però hi ha la versió de dos clarinets. I la vam fer amb dos clarinets.
Això no té nom, això és una preciositat.
És molt maca.
Mira, escoltem. Jo dic mira, però...
Clara, després d'això, el que volem saber és per què es donen els premis d'honor.
Exacte.
Bé, és un plus, és un reconeixement. De fet, els premis d'honor s'hi pot presentar l'estudiant que ha acabat el grau professional amb qualificacions de 9 o 10. Llavors, ja estàs marcant que poden fer-ho els que tenen més nivell, i és una miqueta de, com de concurs entre aquests estudiants, i bueno, es premia, doncs, es pot donar un premi i mencions d'honor també. Em sembla que són fins a 3, no me'n recordo ara, no vull equivocar-me, i en aquest cas aquí al Conservatori de Sant Cugat hi ha un premi per tota la promoció. Però a d'altres llocs ho fan, que són més grans, ho fan per especialitats. Llavors hi ha si són 10 violinistes, doncs concursen entre ells. Aquí es fa d'una forma diferent.
Jo sento ara la paraula concursen, perquè és diferent. Aquí hem parlat de premis. Sí. Sembla que, mira, premis. Però hi ha com una sensació de guanyar el premi, un concurs. Per tant, hi ha una certa...
És així.
Aquesta tensió, aquesta cosa de que estàs...
Una rivalitat sana.
Exacte.
Competir.
Sí.
Però també està bé, perquè això implica, doncs, que hi ha d'haver un esforç, no?, per superar l'altre.
És que el món de la música... per sort o per desgràcia, no sé com dir-ho, però està ple d'aquests moments. Entrar en una orquestra és un concurs, tots els candidats van allà i en trien un. Entrar al superior també, vull dir, està ple d'aquests moments. Llavors,
bueno, s'ha de practicar, s'ha d'anar entrenats, no? Sí. Com si diguéssim.
En el món del teatre en diem càsting.
Exacte.
I, els càstings, vinga un càsting, vinga un altre. I tot de candidats ja veurem. I ara aprofitem, perquè clar, tenim la Clara Font.
I haurem d'escoltar més música.
Sí, perquè és ella també es va graduar i premi, premi d'honor, va guanyar el premi d'honor amb aquesta música. El va guanyar al Conservatori de Terrassa. I amb aquesta música tan preciosa, que la Clara ens anirà comentant, si vols, tu mateixa, perquè és el concert per a clarinet i orquestra,
Vinga,
de Franz Kromer.
A mi em porta molt bons records, això, Clara i Carme, perquè, bueno, fa molt temps i va ser un moment molt bonic. I recordo molt que el concert que es va fer dels que havíem guanyat premis, es fa un concert després, recordo molt una persona a la primera fila que anava com ballant mentre jo tocava i és allò que dius, ostres, arriba la música, està agradant.
És preciós, sí. Arriba, arriba, escoltem.
I estem ja en el tram final, Clara del Roster. Hem d'explicar molt ràpidament com anirà la vostra participació dins del Dia de la Música.
Doncs el Dia de la Música, nosaltres fem honor al Dia de la Música, que és estar als carrers i a les places, i per tant hi ha diferents formacions que es van desplegant per la ciutat de Sant Cugat, poble de Sant Cugat, diguem-li. Doncs mira, a les 5, a la plaça Victòria dels Àngels, pianos, sortiran, allà estaran pianos, tocant, interpretant diferents alumnes. Tenim també a la plaça Magí Bertralot un grup de violins, d'excel·lència també. També a la banda infantil, també a la mateixa plaça, però a les 7 del vespre. Molt bé, bona Magí hora. Bertralot. Sí, s'han buscat horaris també que sigui ja una mica cap al tard, que no sigui ple calor, tot plegat, del sol. Tenim, bé, l'orquestra juvenil a la plaça també, Magí Bertralot, a les 19.30, 19.45. I a les 19.45, fins a les 21.15, conjunt de guitarres al celler cooperatiu. He de dir que jo a les 20 hores, toco amb l'orquestra dilatant, a les 20 hores... El Magí Bertralot, sembla mentida.
Us ha tocat una plaça excel·lent, petitona, sí, cuca, a l'ombra, fresqueta, sí, sí. Estupenda.
Estupenda, preciosa.
Sí, Clara, sí. Acaba el curs, sí. I acaba també el programa. Nosaltres, com els nens, no? Com el curs. El sí. Programa acabarà, també ho farem demà. Què t'agradaria destacar?
Bé, destacar amb un intercanvi molt important que hi ha amb un altre coral,